Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El nou primer ministre de Síria, Mohammad al-Bashir, ha fet una crida a tots els sirians a l'estranger perquè tornin a casa i ajudin a remuntar el país. Ho ha fet en una entrevista al diari italià Il Corriere della Sera, coincidint que molts sirians xiites estan fugint al Líban per por del nou règim. Enviats especials a Masnà, a la frontera entre Síria i el Líban, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez.
La Nerges fa 27 hores que espera per poder entrar al Líban. És siriana i xiita i no se sent segura al seu país. Com ella, centenars de persones s'amunteguen a la frontera, estan en la mateixa situació. Fugen o ho intenten per por a represàlies. Però al Líban ara mateix els neguen l'entrada. Tampoc els volen i els donen llargues.
Estem esperant el permís del govern libanès per passar. Diuen que ens deixaran, però de moment res. Jo tinc un oncle al Líban que m'acollirà, així que no hauria de tenir problemes.
A la banda siriana segueix sense haver-hi control policial. Tots van fugir diumenge. Tampoc hi queda cap cartell amb l'efígie de Hassad, només l'esquelet buit de les tanques publicitàries que l'exhibien. La carretera a Damasc, en canvi, ja té controls policials, però deixen passar tothom sense fer preguntes. Només vigilen que res alteri el nou ordre. José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, Catalunya Ràdio, Masnà.
Més notícies, Sara Riera.
Almenys 6 detinguts en la macrooperació policial a Barcelona contra una organització internacional dedicada a les drogues de síntesi i la cocaïna amb ramificacions a Austràlia. S'han fet escorcolls a diferents llocs de la capital catalana. Anem a la Ciutat Vella, un dels punts on la policia està intervenint ara mateix. Barcelona, Miquel Jarque.
Bon dia. A Ciutat Vella, a la plaça del Pi, s'està realitzant un registre en una cafeteria on els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Federal Australiana revisen, bàsicament, documentació d'aquest bar. Les Corcoll es fa en presència dels dos líders de l'organització, un home i una dona, que han estat detinguts a casa seva al Poblenou a primera hora del matí. En aquest cèntric bar, la policia sospita que es blanquejarien els diners de la venda de la droga, bàsicament sintètica i cocaïna. En total s'han desplegat 120 efectius amb 8 entrades i registres als barris de Sants, Gràcia, Poblenou, Sagrada Família, Sant Martí. Hi ha 6 detinguts de moment. L'operació continua oberta. Se'ls imputen delictes contra la salut pública, organització criminal i blanqueig de capitals. Aquesta operació està ordenada per un jutjat de Barcelona que ha decretat secret d'actuacions. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esquerra Republicana amenaça el president de la Generalitat, Salvador Illa, de trencar les negociacions dels pressupostos si no reverteix l'acord de la Junta de Seguretat d'integrar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112. Salvador Illa s'ha obert a fer canvis. Parlament, Núria Oriol.
Bon dia. Els republicans redoblen la seva pressió sobre el president Illa a poques hores de decidir la nova direcció, conscients que els seus vots són claus per als nous pressupostos que continuen a l'aire. El president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, ha llançat un ultimàtum al cap de l'executiu català en què li exigeix rectificar l'acord de la Junta de Seguretat del 112. El president Illa ha obert la porta a introduir-hi millores.
No comptin, doncs, amb nosaltres per iniciar cap altra negociació. Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta la setmana passada o no comptin amb nosaltres.
El meu compromís de defensar el caràcter integral dels Mossos d'Esquadra com a policia de Catalunya. No hi ha cap recobada obert a enraonar i a parlar, a que vostès i altres grups puguin millorar els acords.
La setmana que ve compareixerà per donar-ne explicacions al Parlament a petició dels partits independentistes i dels comuns. Núria Oriol, Catalunya Ràdio, Parlament.
I Pedro Sánchez es compromet a complir els acords amb Junts 2 dies després de l'ultimàtum de Carles Puigdemont que li va demanar que se sotmetés a una qüestió de confiança. A la sessió de control al Congrés, Junts ha retret al president espanyol que no faci prou en qüestions com l'amnistia o l'oficialitat del català a Europa. Anem al Congrés. Paula Bruixats, bon dia.
Bon dia, Míriam Nogueres. Ha afegit pressió. Pedro Sánchez li ha exigit que s'impliqui i desencalli els acords pendents si vol negociar els pressupostos amb Junts. Nogueres, que recalcava que l'ultimàtum de Junts va de veritat, i Sánchez, que prometia que complirà.
Exigir-los que em moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans. Traspassin les competències acordades. Vostès saben perfectament que nosaltres no anem de farol.
El gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos.
Tot això en una sessió de control on el PP ha tornat a atacar Sánchez amb la corrupció. Feijó li ha dit que aquest Nadal s'asseurà a la taula amb dos imputats, la seva parella i el seu germà. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, creu que l'acord de la Unió Europea sobre el repartiment pesquer el 2025 serà difícil de complir i garanteix que el govern hi aportarà els recursos econòmics que faci falta perquè cap pescador hagi de deixar l'activitat. En una interpel·lació durant el ple del Parlament, el conseller ha destacat que la clau de volta serà quantificar la inversió que caldrà fer per aplicar mètodes més sostenibles de pesca i que ho haurà d'acabar pagant.
Farem el que faci falta perquè cap pescador hagi de deixar la seva activitat. I si això vol dir destinar recursos, que Europa ja ha dit que els destinarà, el Ministeri també s'hi ha compromès, i el Govern de la Generalitat s'hi compromet, si això vol dir destinar recursos, farem el que faci falta perquè ningú hagi de plegar. I fer els deures al 25, i els hi demano, si us plau, que anem a la una, fer els deures al 25 perquè el sistema de càlcul pel 26 canvi.
Esports, Marcos García.
El Girona, al llindar de l'eliminació de la Champions. Ahir, Girona 0, Liverpool 1, i els de Mitchell ara haurien de guanyar els dos partits que queden, a San Siro contra el Milan i a casa contra l'Arsenal, per passar ronda. També ahir a la Champions masculina, Atalanta 2, Madrid 3. El Barça pot certificar avui el pas als vuitens de final justament d'aquesta Champions masculina a partir de les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio, Borussia Dortmund Barça. A la Champions femenina, Salma Parayuelo és la gran novetat a la convocatòria del Barça, que viatja aquesta hora cap a Suècia per jugar demà contra el Hammarby. Quique Nazaret ha rebut l'alta mèdica. A dos quarts de nou, a l'Eurocopa masculina de bàsquet, Joventut Ulm. Ahir a la Lliga de Campions van ficar 80 Manresa 91 i els setzents de final de l'Eurocopa femenina també en bàsquet. Campobasso-Girona és un partit a dos quarts de nou. Finalment, el Mundial de Natació en piscina curta a Budapest, Carles Coll s'ha classificat fa només uns minuts amb la desena posició per a les semifinals del 100 braça. Ha fet a més un nou rècord d'Espanya de la distància amb una marca de 57-07 i les semifinals les disputarà a dos quarts de set del vespre.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
David Trueba, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé.
El millor moment de la teva vida.
De la teva vida. Bueno, això, escolta, es pot dir. Bueno, sí que es pot dir sempre.
Es
sí.
pot dir sempre. Sí.
És que estàvem parlant
d'això. Hem de dir això sempre, jo crec, no?
Bueno, a vegades no.
Perquè la gent que bueno, si estàs mal, la gent no li importa res. Una resposta així no. contundent i optimista.
Jo crec que a la gent li agrada més les desgràcies. O sigui, quan tu vas de vacances, per exemple, no?, que dius... Anem a... Com t'anen les vacances? Sí. Tu quan et diuen, hosti, molt bé, perquè vam anar... No t'interessa.
Clar, clar.
Tu el que vols que et diguin és, fatal, perquè ens va ploure, no vam poder sortir de l'hotel...
Exacte.
Això sí que té interès.
I en una novel·la meva hi havia un personatge que deia una frase, que era una frase que jo havia escoltat a un acto a Madrid, que és, jo a mis amigos no les cuento mis penas, que los divierta su puta madre.
No és això. Però ara ja no es fa, però abans es feia aquella cosa de que els amics et portaven a casa a veure les diapositives de les fotos, que allò devia ser horrorós.
Ah, sí, sí.
Devia ser un suïcidi.
El viatge perfecte, no?
Exacte, que dius, aquí vam estar amb un elefant...
Bueno, això és Instagram, no?
Sí.
Aquí, no? Patina en aquest hotel de 5 estrelles a les Seychelles, i és com la gent així, ah, sí, passant sí. les fotos.
Però per mi no m'interessa la teva vida.
Buscant una desgràcia, no?
Clar, quina mala cara feies aquí? Sí. Què va passar? Exacte. No, això ens interessa. Bueno, deia com estàs perquè, entre altres coses, ara teatre.
Sí, bueno, ara arribo amb l'obra de teatre aquí a Barcelona, amb Los Guapos, a la Beckett, però sí, ara teatre.
A partir de divendres, és una obra escrita i dirigida per tu, per el David Trueba. Es va estrenar la primavera, de fet, passada al Centro Dramático Nacional, i ha fet parada al novembre a la temporada alta de Girona abans d'aterrar a Barcelona. És el teu debut teatral.
Sí.
Per què has volgut escriure i dirigir una obra de teatre?
Bueno, era un somni de sempre, no? Sempre jo crec que és un gènere literari que estava allí, que m'agradava molt com a espectador i que sempre ho he intentat i he tingut idees per fer-ho, però sempre hi havia les novel·les o les pel·lícules que, no sé, que era més fàcil per mi perquè era una carrera ja consolidada i començar una carrera nova sempre és difícil, aquesta sensació de ser un intrus en un ofici que no és el teu. Aleshores, així, retardava la qüestió i a un moment donat dos actors que havien treballat amb mi amb un rodatge, que eren l'Anna Alarcón i el Vito Sanz, ells em van demanar, no vols fer teatre? Mai has fet teatre? I jo, sí, voldria fer i tal. I hem començat a parlar de les idees que tenia, i hi havia una idea que jo tenia per al teatre i que era perfecta per ells, i ells han sigut molt persistents ha de dir, has d'escriure, has d'escriure, has d'escriure.
O sigui, se t'ha d'anar al darrere per convèncer-te, no? Se t'ha d'apretar, diguéssim.
Una miqueta, sempre, sí, sí. Jo tinc soc partidari d'aquesta cosa de, si no és necessari, no facis
res. No fem res. Quedem a casa i contemplem el paisatge.
Però a vegades està bé, no? Aquesta pressió també, especialment quan és gent que t'agrada i gent amb la que t'agradaria treballar, aquesta sensació de hem de fer alguna cosa, hem de fer tal, i el teatre és veritat que era una cosa que estava dins de mi des de l'adolescència, perquè he fet molt teatre quan era estudiant a l'institut, al col·legi i tal, que era una cosa que estava, i sempre que anava al teatre, he de fer teatre, no?
Pel directe, per aquesta cosa del directe, potser, no?
Sí, el directe, la relació amb el públic, també l'espai, no? Les condicions del teatre, les condicions literàries que té el teatre també m'agraden molt, no?
Aquesta cosa, perquè una pel·lícula o un text literari assenyales el que ens vols fer veure, per exemple, no? En el teatre és un quadre en el qual potser algú s'està fixant en una banda i algú altre en una altra, no? Per tant, potser la composició...
Sí, és veritat, dones com un pla general, no?
L'acció és l'acció, evidentment.
L'acció és l'acció, però també tenim tècniques per dirigir la mirada, no? I l'interès de l'espectador, no? No és tan fàcil com dir, no, tu arribes al teatre i mires, no importa on. La veritat és que també dirigeix la mirada, dirigeix l'escolta de l'espectador, i aquesta sensació de treballar amb l'espectador en directe sí que és molt, molt interessant, perquè hi ha una relació en aquest món com de distància, tan acristal·lat, no? Tant de bombolla on vivim, el teatre jo crec que té aquesta cosa directa present, que hi ha molta gent que té una mena de prevenció, perquè és molt violent, no?, aquesta presència directa, però al mateix temps, quan està ben fet, quan la història està bé, quan els actors ho fan bé, la sensació és d'un plaer increïble, no?
I addictiu, fins i tot, potser el directe, o no?
Sí, sí. L'adrenalina jo crec que és addictiva també, no? L'adrenalina aquesta de quan falten 15 minuts per sortir i t'estàs allà amb els actors darrere, no? Perquè els actors són els que viuen la impressió total, però aquesta sensació abans de sortir sempre és molt, molt interessant, perquè hi ha tota la preparació, hi ha tota la mecanització del treball que et dona seguretat, però al mateix temps aquesta incertidumbre del que passarà està molt present i és molt interessant com artista, com persona de la comunicació, és molt interessant.
Ens presenta aquesta obra David Trueba avui al matí de Catalunya Ràdio. A la Sala Beckett, a partir de divendres, arriba Los Guapos.
Así que me has llamado en busca de consejo profesional.
Es que me apetecía verte. Tú no le tuviste miedo a este barrio ni a su gente. Querías ser una cosa y lo has conseguido ser. Yo me acuerdo de ti. Necesito tu ayuda. Mi hermano y yo le dimos muy mala vida a mi madre, tú lo sabes. Cuando te lo cuente vas a flipar.
És la història, és una història de memòria, també, no? I de retrobament, una història de barri. Estem parlant de dos personatges, dos protagonistes, que van créixer en el mateix barri obrer, i marginal, però que les seves vides van anar per camins diferents, i en aquí comença tota aquesta història, no?
Sí, 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 exacte. Són... Els protagonistes són persones que han viscut en aquest barri, no? Que és un barri molt semblant al barri de la meva infantesa, de la meva joventut, que és un barri de Madrid que es diu Estrecho i que és un barri d'acumulació d'al·luvió immigratorio i que tenia aquestes característiques de vides trencades, de destins molt diferents, no? I el noi ha sortit un advocat i ella, que era la guapa del barri, ella i el seu germà eren els guapos i els llamaven els guapos al barri, han tingut una vida molt, molt diferent, no?
Però hi ha sempre més atrapats en el temps, no?
És a dir,
un ha crescut i ha fet la seva pròpia vida i l'altre s'ha quedat en aquell moment.
Sí, exacte.
Sí, que és un dilema vital que potser molta gent ha tingut en ell mateix, no? De dir, com em desvinculo d'aquesta vida o al contrari, com me'n vinculo encara més en allò que sempre he estat?
Sí, jo crec que quan tens una joventut així, sempre et dona... Quan et trobes amb persones que no han tingut sort o que no han tingut la vida que somiarien, no? Sempre tens la sensació d'haver-ho estat privilegiat perquè tu has tingut a la fi la teva vocació, els teus somnis s'han complert, però tens la necessitat de no jutjar els altres, no? De pensar les possibilitats diferents que han tingut, les limitacions, també probablement els errors. Hi ha molts errors que quan tens 14 anys penses que seran errors puntuals, però que a vegades són una condena de por vida, ¿no? Las amistats, les decisions que prens, no estàs preparat per prendre una decisió amb tota la informació necessària, però 14, 15, 16 anys és molt complicat sortir dels errors.
És l'edat d'equivocar-se, també.
És l'edat d'equivocar-se, però els errors
conseqüències.
Tindran conseqüències, no? I jo crec que l'estructura familiar, l'estructura social és la que dona la possibilitat de que aquests errors no siguin errors definitius, que siguin errors parcials, però quan la gent està sola, quan la gent no té aquest colxó
de suport,
és diferent.
Clar, també és arriscat, suposo, retornar triomfalment, si vols, al barri on tu vas créixer, on vas viure els primers amors, on tu vas construir-te d'alguna manera i després adonar-te'n que tot allò no forma part de tu. No? Que és un món que ja no és teu.
Sí, és com una traïció interior, no? És com una mena de culpabilitat, també, no? Quan arribes, no tan sol com triomfador, però com una persona que quan parles, quan tens 14 anys, és una edat on parles molt dels teus somnis, on parles molt dels teus desig, del futur de la teva vida, i després quan arribes o quan et trobes amb una persona que has conegut a aquest moment de la teva vida, és com un mirall, no? Un mirall de les coses que has complert, de les coses que han passat, de les coses que no han passat, del que pudo ser i no fue i del que ha sigut, no?
I del record, que segurament el que tu tens potser és molt més dolç del que té una altra persona, que potser no ha sortit d'allà.
Sí, especialment en aquestes relacions com sentimentals del debut, no? Dels de primers amors, sempre m'ha semblat que les versions són contradictòries. Quan tu tens un record que has transformat, no?
Qui ho deixa sempre té un record més agradable, en general.
Sí, però ha passat això, sí. Sí, tu pensaves això, tu eres així, i has fet una transformació, perquè la memòria també és una manipulació. La memòria no
és
tan precisa. Exactament. La gent pensa que la memòria és completament objectiva i que dues persones que han viscut el mateix ho recorden exactament igual. I el que veiem és que no és veritat, no? La gent té una transformació de la memòria en favor de si mateix sempre, no?
Tu escrius, parlant de l'obra, que la memòria és un exercici en què moltes vegades la fantasia completa les mancances, les faltes, les covardies, no?
Sí, sempre he pensat que la memòria és com un al·legat d'un advocat defensor. Quan l'advocat defensor fa la defensa de l'acusat, no? Fa sempre una visió de per què l'acusat arriba a cometre aquesta cosa, o què ha passat, o quals són les coses que són febles de l'acusació. I això és la memòria pròpia, no? I la memòria sempre està defensant tu mateix, perquè necessites, per continuar, no sentir-te completament culpable o completament deleznable, així que fas una transformació de les coses que has fet, que a vegades no són coses que per andar a presumir, no?
Clar, que aquesta obra de teatre arriba també després de la teva última pel·lícula, El hombre bueno, estrenada aquest 2024, sí. Que entenc que deu haver sigut també tot un repte després d'estrenar El saben aquell, no?
Sí, bueno, era una pel·lícula molt, molt petita que hem fet entre un grup d'amics molt, molt petits, amb un actor que bueno, amb tres actors, però que un d'ells, el Jorge Sanz, és un actor com fetitxe per mi, perquè he treballat molt amb ell, el conec, i és una persona que no té ara la carrera probablement que desitjaria després d'un gran èxit a la seva joventut i a la seva començaments de la carrera, però també has de tenir la generositat, jo crec, de donar el teu estímul a la gent que no està en el millor moment, també de treballar amb gent que no està en la cima, no?
De fet, tu vas fer el que fue de
sí,
Jorge Sanz, no?
Sí, clar.
Que és aquella sèrie... Estava a Movistar Plus, això?
Sí, està.
A mi em va encantar aquesta sèrie, perquè és una sèrie en la qual ell ja s'ho carrega tot, vull dir que al final és...
Bueno, ja estava ahí, no?, en un moment...
En un moment de dir, ostres, què se n'ha fet? Molta gent s'ho preguntava, això, no? Era una pregunta que es feia a la gent. Què se n'ha fet de Jorge Sanz? Un actor que havia sigut el que havia sigut, com deies tu, no?
Sí, bueno, el cinema és... Bueno, la televisió, l'espectacle, en general, és cruel, eh? No, la gent sempre veu el costat o la cara positiva, perquè sempre són les catifes vermelles i les fotos i el triomf i l'èxit i els cotxes i la joventut. Però la gent no veu el que hi ha darrere d'una carrera llarga d'un actor o la carrera llarga d'una actriu. Sempre hi ha cotes altes, cotes baixes, sempre hi ha moment de no treball, de la sensació de que ja t'han oblidat, no? Que ja no estàs, i a vegades això retorna, hi ha una segona vida, però hi ha moltes vegades que has viscut un esplendor que no arribes mai a mantenir, i això dona també una angoixa, una sensació de pèrdua d'oportunitats i tal, però jo crec que això és una cosa que fes part del nostre treball, i és important que els joves, quan arriben a aquestes professions, sàpiguen aquesta cara, perquè és una cara que es trobarà sempre.
I a més, potser no s'ho imaginen, no? Perquè molts d'aquests joves que ara, per exemple, fan una sèrie a Netflix mundial, que ho rebenten, que van a... Sí. Se'n van a Uruguai i tothom els coneix, se'n van a Estats Units i la gent els coneix, clar, és un èxit molt feble, perquè al final això, a la que s'acaba la sèrie, s'ha acabat aquest èxit. O es transformarà en una altra cosa, o
sí,
no.
Sí, i quan ja tens una edat, no? I has estat en una professió en la que jo he estat ja... uns quants anys,
que ja
quan
ja
veus,
vist,
quan veus
ja
la nena que surt de Stranger Things, no? L'actriz aquesta que és magnífica, una nena de 14, 15 anys que arriba, no?, amb una sèrie magnífica, Stranger Things, tal. Ja has vist passar 25 episodis així de persones que tenen una llum increïble, que tu dius, bueno, a veure què passa quan tingui 20, quan tingui 25, a veure què passa amb la seva vida, amb la seva... Ja hem vist molts Zendayas passar per al teu costat, no? I algunes...
Les joguines trencades, que es diu, no?
Joguines trencades, i a vegades no trencades, però joguines que ja no són la joguina, perquè són professions on la novetat, com la vida, perquè hi ha un problema, que a la vida quotidiana d'avui s'ha transformat en el mateix que el món de l'espectacle. La vida contemporània...
Que tot és fràgil, que no hi ha solideses.
Ha fet una
solideses.
Còpia total del món de l'espectacle. Hi ha moltes coses que la gent de l'espectacle coneixem de la realitat del nostre món professional, de l'ofici, que ara són coses que arriben a la societat. Perquè hi ha un espectacle ara per la gent quotidiana, per la gent normal. Ja? Tens un ofici qualsevol i tens una exposició mediàtica perquè necessites les redes socials, hi ha molta cosa també personal a la vida. Aleshores, tots els síndroms del món de l'espectacle són ara els síndroms de les persones normals, com si diguéssim.
Sí. A mi això m'al·lucina amb les relacions personals. Que parles amb una, no sé, amb gent de 17-18 anys o fins i tot de la meva edat, i dius, ostres, sóc molt amic amb tal. I al cap d'una setmana aquesta amistat s'ha diluït.
Ah, ja, sí.
Sí, forma part d'aquest espectacle, de dir, el veus anant a tot arreu durant una setmana amb una intensitat brutal, i de cop i volta aquella relació queda en res. No hi ha cap solidesa.
Sí, aquestes amistats de rodatge que dèiem nosaltres, perquè quan fas una pel·lícula fas 7 setmanes amb el mateix grup de gent i arribes a una intensitat, a una emocionalitat, a una intimitat amb ells increïble, i penses que això serà per sempre, amistat per sempre, però
és un buit,
quan el rodatge termina, hi ha vegades que no veus la gent que ha estat al teu costat durant aquestes setmanes, passen 4 o 5 anys i no la veus, eh?
Mai més.
I és això.
És una ruptura emocional, aquesta.
És una ruptura, i també són les necessitats. Quan tu estàs, és com la societat de la nieve, no? Quan estàs a la neu, allí perdut, i durant mesos has de sobreviure, tens una relació que quan arribes a Montevideo i comences la nova vida, ja no necessites, i a vegades aquesta presència és com violenta, no? Aquesta gent que ha sigut tan important és com una presència violenta, i aquesta gent deia, no estem junts mai, o fem un dinar cada 4 anys, però no som amics amb la intensitat que hem sigut, no? I això també passa ara a la vida real, perquè vivim una vida molt, molt condicionada, molt espectacular, molt, molt d'exhibició.
Tot ha de ser d'Instagram, sí.
Sí.
Et deia que aquest 2024 has estrenat la pel·lícula L'Hombre Bueno i el documental Un dia a Nova York con Woody Allen. Com va ser aquesta experiència?
Bueno, més que un documental és com una entrevista.
Una conversa,
no?
Sí.
Però ara les cadenes i les plataformes sempre fan un envoltori més... No, una experiència fantàstica. Ja. Jo ja ho havia saludat un parell de vegades en diferents moments, però mai havíem parlat així com una entrevista. I em van proposar l'oportunitat de fer-ho a Nova York, que ell estava tranquil, no tenia una promoció d'una pel·lícula, es podia parlar de coses així més generals del cine, no d'una pel·lícula en concret, i això m'agradava. I ell ha estat molt, molt agradable des del primer minut, quan jo crec que ha notat per on aniria la conversa, i ha pensat, fa molt de temps, i m'ho ha dit al final, fa molt de temps que no feia una conversa així tan relaxada i tan placentera sobre l'ofici, que no tingui aquesta pressió de vendre la pel·lícula,
de
meter la gent al cinema. Hi ha moltes vegades que quan... Jo ho he intentat sempre a la meva carrera, no fer mai una entrevista de promocional. Jo sempre he parlat del que me preguntaven a les coses, perquè sempre he pensat que la gent, quan t'invita a la ràdio, especialment... Sí, està bé que l'excusa és que presentes una obra de teatre, però també la gent el que vol és parlar de tu amb una miqueta de tot i tenir una sensació de tu. Així que no he sigut un bon vendedor de la meva carrera, però sí he intentat ser una persona que quan parles naturalment amb les coses i intentes tenir una relació com tranquil·la amb els periodistes, no una relació d'utilitat, no? I jo crec que ell també m'ha demostrat en aquell moment que li agradava molt no tenir aquesta sensació d'utilització d'un de l'altre.
De buscar el titular, del missatge.
Bueno, tenim una oportunitat de parlar 45 minuts, parlem.
Això és interessant, això que dius. Jo també soc bastant partidari d'això, però és veritat que molta gent a vegades s'enfada si fas preguntes que no són absolutament de la promoció, no?
Sí, sí, he estat una vegada en un programa de televisió que l'invitat de la setmana anterior havia muntat un escàndal perquè li havien preguntat de política, li havien preguntat de coses d'actualitat, no? Aleshores, el presentador, abans de començar l'entrevista, m'ha dit: David, en aquest programa a vegades fem preguntes que no és solament del teu llibre o solament de la teva pel·lícula. Et preguntarem per l'actualitat, ja sé que... és un problema per tu, i em ha contat aquesta història, he dit, no, jo sempre parlo de l'actualitat, perquè l'actualitat és el que envolta el que fem.
Quan truques a la persona, dius, escolta'm, vine, parlarem de la pel·lícula o del llibre, però sàpigues que l'entrevista anirà molt més enllà, que serà més de trajectòria, sí. I ja està, si accepta, accepta, i si no accepta...
Sí, però tu saps que hi ha molta gent que està en una promoció d'un llibre, en una promoció d'una pel·lícula, i quan li demanes què pensa de la crisi d'Esquerra Republicana, sí, és com, ara qui diré, no?
No, jo això ho puc entendre, pots dir, jo no vull entrar en això, sí. O sigui, no, però a mi m'ha passat, de fet ho he explicat públicament, amb Batgiel, sí. que ella venia només a vendre un disc i va arribar una hora i mitja tard, que ja és tots els tècnics han esperat. Sí, va ser maco d'esperar.
Això ha après de les pel·lícules.
Exacte, de fer-se esperar. I quan va arribar, no li va agradar la primera pregunta, i ja... I vaig dir, dic, no passa res, no ho fem. Dic, perquè tu vols fer una cosa que jo no vull, no necessito. Per tant, el que tu vols és vendre només el disc, jo no ho puc emetre en aquest programa, per tant, no passa res. I al final vam fer la conversa i va ser extraordinària. Eh? Però que jo entenia la seva posició i al final cadascú busca el que busca, no?
Sí, al cinema passa sempre, perquè hi ha actors molt importants que arriben amb unes o demandes o comportaments que pensen que són els comportaments correctes per una persona de la seva categoria.
És molt avorrit, això.
I això sempre és una cosa que té a veure amb la por. I quan tu dones la confiança i la gent perd la por, la gent es comporta com una persona normal. La gent que jo he conegut a la meva vida de més talent, per exemple, Billy Wilder, són les persones més fàcils en una relació instantània, les persones més tranquil·les, no? Bé, això està molt bé, no?
Perquè no tenen por.
No tenen por. No tenen res a demostrar. Són persones que estan tranquil·les amb la seva imatge, la seva figura pública i tal. I això, a vegades, has de donar la confiança perquè aquesta persona jove s'obre i pensi, no m'estan... Perquè són gent que estan una miqueta perseguida també per als mitjans, estan esperant l'error, estan esperant no? El moment que...
El titular, sí, el clic.
Ha metido la pata, no? El zasca, el tal, el no sé què. Bueno, aquestes coses estan una... a la cerca i captura, no? De l'error de l'altre. Però has de pensar, bueno, sí, tothom fa mals passos, no? I trepitja la seva vida. L'important és continuar i no fer d'això un drama, no? Jo també... A vegades he vist un titular o he vist la reducció, la sintetització d'una entrevista que has fet amb una ridícula parcialització del que intentaves expressar, i he pensat, merda, no faré una entrevista mai més a la meva vida, aquesta gent és detestable. Però al mateix moment també has pensat, bueno, això és una necessitat dels mitjans i tu has de donar... Has de continuar a donar una imatge que és molt més complexa de la que es transmet de tu, i bueno, ja veurem si arribes.
Per cert, com li va la teva filla Violeta, la carrera d'actriu?
Molt bé, molt bé. Està contenta, va fent coses. demà aquí arriba a Barcelona per presentar. Sí, farà una petita cosa a la nova pel·lícula, sí, sí. Home. Però ella és molt respectuosa amb la... amb les coses dels pares, i així que, però és una dona molt intel·ligent, és una dona que té molta personalitat, i això com pare és el que importa, faci la carrera que faci. No?
El teu altre fill no té tanta tradició...
El meu altre fill està en l'últim curs de periodisme, així
ah,
que
mira,
sí, sí, ja el trobaràs algun dia en alguna cosa i ja et dirà que sóc jo el fill del David i l'Ariadna.
David, moltíssimes gràcies, i molta sort també amb Los Guapos. No sé si fareu gira per això després de la Beckett, o de moment...
Faran una petita gira, sí, entre el gener i l'abril, doncs cap de setmana i tal.
Doncs afanyeu-vos en tot cas per això, perquè ara està la Beckett a Barcelona, del 13 de desembre al 12 de gener, amb Los Guapos. David, trobeu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull: a Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquestes festes regala emocions amb La Presència, un thriller sobrenatural en clau de comèdia a la Villarroel. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La vols encertar amb el regal de Nadal? I que no sigui un pal. Entra a discos.cat i deixa tothom bocabadat. Pel teu fillol, el disc que fa temps que vol. A l'amic invisible, un vinil és un regal increïble. Per la tieta, aquell disc que ballava de joveneta. I el gendre, l'LP que el pugui sorprendre. Discos.cat, la botiga on trobaràs milers d'LPs i discos en català per regalar.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. Va. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Ara.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes, practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, Diana Gómez i Joan Dausà.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Pare Noel?
Passava per aquí i he vist que et duien un sofà nou.
És de Galeries del Tresillo. Ho tenen tot amb fins a un 30% de descompte i ho puc pagar durant el 2025 en còmodes quotes.
Me'n vaig ara mateix a Galeries del Tresillo, que això no passa ni a Lapònia.
Però abans em treus el trineu de la cuina? Relaxem-nos més. Aquest Nadal viu la vida que et mereixes i paga-ho durant el 2025. Galeries del Tresillo.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa en Baucamp ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damari Gelabert, Su...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Ens espera un dia fred i humit.
Abrigueu-se, fa fred i molta cuidao.
Avui el dia ha començat amb precipitacions a les comarques de Girona i de Barcelona.
Fica bé el toldo, que estigui bé posat. Ja està.
Amb nevades dèbils, a partir d'uns 600-800 metres...
Dic, no pot ser, home.
La cota neu pujarà cap als 1.000 metres durant la tarda.
Estic passant una mica malament aquests dies. T'ha refrescat una mica, abrigueu-se, sobretot.
Arriba l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany. Bon dia a la tarda.
Què ens queda pendent a aquesta hora?
A aquesta hora ens queda pendent fer un cop d'ull a aquest informe de l'OCDE que diu que els espanyols adults estan per sota de la mitjana pel que fa a comprensió lectora i matemàtiques. També volem parlar dels dinars i sopars de Nadal que organitzen empreses. Ui. I a veure, també us volem informar de com està ara mateix el cara a cara previst per demà a les 10 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, entre els candidats que aspiren a liderar Esquerra Republicana. No sé,
ara mateix hi ha un candidat que ha dit que, sí, que hi serà, i l'altre... Encara no ha dit que sí que hi serà.
Encara no, encara no.
Però hi serà.
Però el que hi serà... El primer que...
Però això no ha quedat gens clar. O sigui, un ha dit que sí que hi serà.
Un ha dit que sí que hi serà. Una candidatura ha dit que sí que hi serà.
Sí.
I l'altra candidatura no ha dit que sí que hi seran, però el candidat...
Sí.
Coneixent-lo, sé que no fallarà en aquesta cita.
Però el que ha dit que sí que hi serà, segur que hi serà.
Sí.
I serà encara que l'altre no hi sigui.
Sí, clar, hi serà, però si no hi ha l'altre, anul·larem el cara a cara.
I llavors què farà el que sí que hi serà?
Doncs s'ha d'anar a esmorzar.
Per tant, entrevista l'home com a premi.
No, perquè el format és un cara a cara.
Ah, d'acord.
Jo insistiria en la idea que es va exposar...
Ahir explicaré una cosa, mira, d'ahir. Ahir, la Generalitat de...
Ai, ara això vol dir que explicarà...
Ara ho passarem malament.
Una cosa... Sí, ara explicarà un merder.
Estic nerviós. Hi ha una candidatura que jo entenc que no vol fer el debat, perquè si no, no tinc tants problemes. Un cop vaig convocar aquest debat a les 10 del matí a Catalunya Ràdio, sense el seu ok de la comissió, però ells sí que ens ho havien dit públicament.
Com si fos un duel entre nobles de l'edat mitjana,
Sí. Uns els d'una comissió, diguéssim, uns dels d'una candidatura, van dir que d'acord, però que el moderador fos una dona.
I què passa?
No, està bé.
Hermínia, vostè què fa demà? Demà a les 10 del matí.
Hermínia, a les 10.
Perquè tres homes era massa...
Doncs
com a candidatura el que haguéssiu pogut fer és posar una dona a la candidatura, si tan important és això. Però vaja...
Però vaig pensar
que estava bé la idea. Vaig pensar que haguéssim pogut, que podríem trucar a Terribas o algú que vingués a fer...
Però el debat aquell intern que van fer entre ells...
Jo ho faria.
Però va moderar un home, no?
Això és veritat.
Sí, també.
Això és veritat.
Allà no va ser un problema.
No. Perquè ho devien veure allà, que, no, que la cosa no...
Allà van veure la cosa grinyolava.
Passat el problema de l'home, va haver-hi un altre problema, que és que hem de fer el debat després... del cara a cara que ja fan a la tarda a la Seu Nacional.
Bueno. Fem el matí de Catalunya Ràdio a la tarda. Doncs.
Però clar, després, el divendres al matí, en principi, també hi haurà un cara a cara a TV3.
Aquesta música s'està posant molt xucada.
No encaixava res. Tot cal, que
a la merda!
Que demà a les 10 del matí ja veurem què passa.
Vinga.
Si no, a veure, jo recuperaria la idea que es va exposar, es va plantejar ahir en aquesta secció, que seria que si un dels dos candidats no ve... serà substituït per una cabra.
Això ho veu dir, sí.
I el format passarà a ser un cara a cabra.
Xavier Godàs, què tal? Bon dia.
Senyor Godàs, bon dia.
Ara ha canviat de marxa.
Reitero que la nostra candidatura
sí.
té la voluntat ferma...
És amb la A que li passa només, eh?
Aquesta estona la fa servir per pensar.
Trata d'arrencar-lo.
És un truc de Godàs.
Bon orador.
Cabra.
A Cabra.
Intentarem ser-hi, Ricard.
Marta Rovira, què tal? Bon dia.
Però si pel que fos no poguéssim venir, doncs podem triar nosaltres la cabra que substituirà el Godàs.
La cabra?
Ja bé, està... l'estem entrenant des de fa un parell de dies. Espera que la porto aquí.
Mira-la.
Vine aquí.
A veure.
Vine.
Com es diu?
Marta.
No, la cabra.
Ah.
La cabra.
Esquerra Republicabra.
Ui, no li agrada, em sembla.
L'hem entrenada a consciència per si demà hagués de fer el cara cabra, eh?
Molt bé, sí, i ja està preparada, eh? Considera.
Oita, Republicabra, com es diu l'estructura paral·lela dels Junqueras?
Estructura
bé,
molt bé,
hòstia. No, no, però, i escolti'm, demà hi seran o no?
A veure... ho intentarem... de seguida que prenguem una decisió...
Sí?
Ho comunicarem.
Doncs molt fantàstic. Demà a les 10 ja ens veiem, senyor Godàs.
Anem a parlar de l'últim informe de l'OCDE sobre la comprensió lectora dels espanyols.
En el cas de la comprensió lectora, 3 de cada 10 adults espanyols han suspès...
Un vaso és un vaso. I un plato és un plato.
Està bé.
Segons un informe de l'OCDE, 3 de cada 10 espanyols adults tenen un nivell baix de comprensió lectora, matemàtiques i resolució de problemes.
De fet, els espanyols es troben per sota de la mitjana dels països de l'OCDE.
Caram, vaja. Quina sorpresa, eh?
Exconsellera Rigau, què tal? Bon dia.
Finalment s'ha resolt el misteri. Ja sabem per quina raó surten els alumnes imbècils,
no, imbècils,
eh?
No, imbècils.
Generació rere generació.
No, per quina raó té tot d'alumnes darrere seu, senyora Rigau, per cert.
Sí, mira, només cal mirar-los a la cara.
Escolti'm,
cara d'espavilats tots.
No, però, tots no. Bueno, tots no,
vols,
no,
n'hi ha un que gens.
N'hi ha un que gens.
Sí. Per quina raó?
Doncs, bueno, perquè els professors també ho són.
Ah! Professors també grinyolen, eh?
No hi ha cap estudi que digui això.
No, però té lògica, Ricard.
Tant. La imbecilitat no és un virus que s'encomani, eh?
No, això ja ho sabem.
Aquest informe de l'OCDE, eh? Si l'heu entès, perquè clar, potser no l'heu entès,
sí que l'hem entès,
Diu que 3 de cada 10 adults espanyols són mig idiotes.
Bueno, em semblen pocs, eh? T'he de dir.
I d'aquests, quants es deuen haver fet professors?
Bueno, clar, algun n'hi deu haver.
No, estem perduts. Hem travessat el punt de no retorn.
Vaja.
La deficiència dels adults ja ha passat als alumnes, que un dia seran adults i escamparan encara més imbecilitat entre els nous alumnes que es faran adults.
I això ja no pararà mai.
I un dia ens ho faran el mòbil tots alhora i explotarà el planeta.
Així és com s'acabarà el món, no?
Exactament. Dels catalans diu alguna cosa, l'informe?
No. Dels catalans no. Concretament no.
Doncs millor, perquè amb la raça que portem...
Ja, sí, és veritat, que cada informe que surt quedem pitjor.
Que surtim per sota de Murcia.
Però escolti, què passa? A Murcia hi ha gent molt vàlida, senyora
Rigau. Una gent que sense saber-ho parla el seu propi idioma.
No tenen idioma propi, els murcians.
Què diu?
Està parlant amb murcià.
Tiene sora, amb murcià.
No, deixem-ho aquí, senyora Rigau. És una falta de respecte.
Això, otro dia, un abraço.
No m'està semblant gens bé, això.
Per abordar aquesta qüestió de l'informe de l'OCDE, saludem la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, bon dia.
¿Cómo está, Risha? Buen día.
Està el cas de l'informe de l'OCDE sobre la comprensió.
Claro que sí, me lo acabo de leer de pe a pa. Estamos por encima de la media.
No, per sota.
Sí, però 10 de cada 3, no?
No, és al revés. És al revés.
3 de cada 10 espanyols.
Exacte.
Sí.
Té baix nivell de comprensió lectora, de matemàtiques i de resolució de problemes.
Sí, en tot, bàsicament en tot.
I en Espanya?
No, això és Espanya. Això és Espanya. 3 de cada 10 no entenen el que llegeixen, com seria el... Bueno, és igual. Sí. Calculen malament i no saben resoldre problemes.
Bueno, pues habrá que resolver problema, ¿no?
I com ho faran?
Pues poniendo más semáforo.
¿Qué digo ahora?
Es que ustedes solamente se fijan en lo malo, porque aquí yo... Si 3 de cada 10 no entienden lo que leen, los otros 9 será que sí, ¿no?
Los otros 7 serían.
Es que
lo que requiere mucha paciencia y aplicarse en esta materia, porque
porque en tema de educación, dos más dos no siempre suman seis.
No, ¿eh? No, no siempre. No,
bueno,
no,
y desde lo medio tendrían que intentar ser más positivos y no dar este tipo de noticias, que son fango, que dan mala imagen.
No, pero eso no es fango.
Si es un informe oficial,
son dadas.
Pero lo de la audiencia.
No, eso es la IGM, eso es de l'OCDE.
Los españoles y españolas tenemos la comprensión lectora correcta que tenemos que tener, y me da igual lo que digan lo de la CDC. Me da igual.
La CDC, deixem-ho aquí. Gràcies,
banco está ocupado por un padre y por un hijo. Ya. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho.
¿Cómo? ¿Qué está dient?
Ah, no, vamos a ver su comprensión lectora.
Mira, que és una endevinalla d'aquestes.
Sí, però si no estem llegint res.
Bueno,
torni-ho a dir.
Sí. Ningún problema. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo.
Sí.
El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho.
No hi caic.
Jo sí, jo sí.
Este
banco
está ocupado por Juan. ¡Su puta madre, que me estáis liando, hombre!
Vale.
Tenia, mama.
Plátano.
Ah, ¿qué?
Es plátano, plátano, gilipollas que son, de verdad, plátano. Madre mía, lo que me habéis hecho, bueno, de sí.
Gràcies,
de
verdad que Montero. Que tenim de tema, parlem dels sopars d'empresa.
Aquesta setmana és la més escollida per celebrar els sopars de Nadal d'empresa.
M'estic posant com un becodo.
Aquest matí ho hem estat comentant. A partir d'aquesta setmana es viu el punt àlgid dels sopars d'empresa.
Sopars d'empresa que, segons s'han explicat, cada vegada més són dinars.
Claro que sí. Así después tenéis todo el tardeo por delante.
Senyor Luis Rubiales, vostè què hi fa aquí?
Bueno, pues a ver, vengo a opinar como experto en materia de comida.
Molt bé.
Empresa, que s'entiende, no? Que no
som... L'hem entès,
l'hem entès. No, lo digo porque yo que
sé. No calia gens l'aclariment. En sopars d'empresa és expert, vostè.
Hombre, ya te digo yo, para mí esta siempre ha sido la mejor época del año. La cena de empresa. Madre mía.
Y eso es hermanoso.
Yo recuerdo cuando era presidente de la Federación Española de Fútbol.
Es que
madre mía. Buah. Tenía cena de empresa desde octubre ya.
Ya, sí. No organizaba moltes.
Sí, un día, cena de Navidad con directivo de la Federación.
Allá a la Junquera, ¿no?
Cena de Navidad con presidente de los clubes.
A la Junquera, sí, también.
Otro día, cena de Navidad con presidente...
Ja, no.
Això és molt de gasto,
eh?
Un piquito, no me un piquito. Madre mía. Si os contara todo lo que pasaba ahí,
no,
Ricardo.
No
volem saber. Mira que hacíamos lo del amigo invisible,
sí,
porque lo visible eren les amigues, eh?
Por favor. Ja trigava a dir-ho. Per què segueix venint aquest
home? Con el gorrito de mamá Noel, el gorrito y nada más llevaban.
Bueno, clar, pagant Sant Pere Cantes.
No, tendrías que ver todos los directivos, ¿no?, que eran señores de 70 años para arriba, todos haciéndole la misma broma a las chicas. Este año me he portado muy mal, papá Noel, que me van a
hacer.
Luego venían las reines magas de Oriente. Venían acompañadas de las pajas reales. Las pajas reales. Madre mía, la cena de empresa. Para mí le daban sentido a la vida.
Bueno, prou, ja està.
Que
ningú li contesti.
A lo largo de mi vida, yo he creado empresa solamente para organizar la cena de Navidad.
No, m'ho crec.
Pensar que son el último reducto de libertad que queda a este país.
Vosotros
hacéis...
Sí, bueno, divendres. Fem un dinar.
Ah,
pues
nos vemos ahí.
No.
Titi, cómeme el toto, cómeme lo toto.
A mí no parles, ¿eh?
Miau, miau.
¿Usted no va a venir?
Aquest miau, miau, qui l'ha fet? L'ha fet del perdó?
Miau, miau, miau.
Hombre, esto...
Letizia Sabater. No, però, Ricard, som la ràdio.
Miau, miau,
miau, miau. Titi, cómeme el toto, cómemelo toto, toto.
Claro que sí, una mujer de verdad.
Escolti,
que habla claro, que dice cómelo toto, toto.
Vostè, vem les músiques ja preparades.
Jo la llevo aquí preparada, tengo mi Walkman y voy poniendo musiquita. Mira, que la canto, ¿eh?
Volvo y ron, volvo arran, volvo arran.
Ese
reggaetón,
eso
la gente joven se sabe.
Es una pregunta parlamentaria.
Bueno,
yo sí.
Mira, te la voy a cambiar, ¿eh?
Piquito, piquito, el mundo dando un piquito. Piquito, piquito, el mundo dando un piquito.
Si es que tú te quieres en tu cena de Navidad.
DJ gracias. Rubiales.
Yo
DJ
te pongo
Rubiales,
la música, sí, sí. Te pongo todo, madre mía.
Eso son unas canciones... No, no té altres tipus de cançons, eh?
No, la verdad que todas son para... Bueno, que la
para bailar.
Para bailar.
Entre això i Joan Tauzà, que vols que tingui, eh? Pues...
Això,
no es
pugniria
això,
això
sí. Abans home, que...
Té més marge, no? Té més marge.
Clar que sí.
Sí, sí. Sí.
Usted, Hermínia, tiene una voltereta todavía.
Bueno,
mire,
senyor Rubiales, marxi ja. No colorem més, exacte. Una... No, per favor. Sí.
Vamos!
Estem rascant
lo el amigo de la federació.
Vinga, Jovany!
Vinga, Joel, encima la mesa.
No, jo no, jo no vull participar d'aquest aquelarre.
Se
sembla Telecinco, això, home.
Nevando nos volvemos a ver al fin.
Això no és el que vam parlar, Ricard Ostrell.
Si jo no estic
tot.
Vine aquí, que farem una cosa ben feta. Ja.
Gràcies, senyor Rubiales.
A vosaltres.
Adéu-siau. Una pausa i ara tornem.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service.
Si volem futur, preparem-nos per al futur. Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares. Time Out. Creativació o extinció. Nosaltres triem. El poder de les idees com a eina per fer front a un món en constant transformació. Ja les llibreries aquest Nadal.
Dissabte vinent a El Suplement, Jesús Fernández, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà com conviuen la fauna i la flora amb les persones al riu Llobregat.
La vols encertar amb el regal de Nadal i que no sigui un pal? Entra a discos.cat i deixa tothom bocabadat. Pel teu fillol, el disc que fa temps que vol. A l'amic invisible, un vinil és un regal increïble. Per la tieta, aquell disc que ballava de joveneta. I el gendre, l'LP que el pugui sorprendre. Discos.cat, la botiga on trobaràs milers d'LPs i discos en català per regalar.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
La motxilla del Titó és suau com el cotó.
Es diu Sol Soler.
I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
Que xula.
I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó. El món del Titó i tu, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
Macaron Power, un espectacle del DNC petit per a nens i nenes a partir de 8 anys. La ballarina i coreògrafa Sol Picó s'inspira en el món dels superherois per parlar de la migració des de la mirada d'una nena. Macaron Power, al Teatre Nacional de Catalunya, del 12 al 29 de desembre. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Vull viure bé.
Linkat. El cantaor Israel Fernández és un dels grans exponents del flamenc actual. El 22 de desembre, a l'Auditori de Girona, acompanyat del guitarrista Diego del Morao, farà un recorregut per la seva discografia i presentarà el seu últim treball, Pura Sangre, on conflueix el flamenc tradicional i la transgressió. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueado, s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carquem de Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
El matí de Catalunya Ràdio.
Els oients pendents, les 24 hores del dia.
El consultori del matí de Catalunya Ràdio, el 636-36-0609. Recordem que la gent ens pot enviar consultes a aquest telèfon.
Sisplau, recordem-ho, Ricard.
636-36-0609. Especifiqueu que és una consulta pel Joel, que no...
Sí.
Que quedi clar, diguéssim. Escoltem la Tere de Barcelona.
Quina recomanació tindria per 8 dones menopàusiques que marxen un cap de setmana sense marits i fills? Fes-nos un cap de setmana idíl·lic.
Hombre, madre mía.
Senyor Rubiales, també he preparat aquí unes coses.
Jo t'explico lo que bueno.
A bodes em convides. Tere, gràcies per la millor consulta que m'ha arribat en el que portem de temporada.
Sí, estic d'acord.
Em demanes que pensi un cap de setmana idíl·lic per 8 persones menopàusiques, senyores en aquest cas, clar, sense marits ni fills i sense la regla, clar.
Ah.
Aviam, Tere, si estés solter et contestaria per privat, vale? Això d'entrada, perquè wow. Això de sense marit ni fills a mi em sembla una informació que només la dones, si vols, mambo. I a mi, doncs... Però no estic solter, Tere. Així que em limitaré a posar-me a la pell de 8 senyores menopàusiques sense marit ni fills amb ganes de passar un cap de setmana idíl·lic. Llavors, apunta, Tere. Dissabte us lleveu ben d'hora, llavors deixeu els tupers preparats perquè els vostres fills i marits no morin de gana i totes cap al balneari. Però no un balneari qualsevol. Ojo, com que et noto nerviosa, Tere, us enviaré al balneari de Sant Hilari de Tacalmes. Vale? Llavors allà, Tacalmes una mica, perquè us mereixeu passar el cap de setmana a un lloc on us cuidin, on us ho facin tot, Tere, on us tractin com la reina que sou tot el dia amunt i avall només amb un barnús blanc i, a més, com que allò està ple de vells decrèpits, els balnearis normalment us sentireu superjoves en comparació. De la sauna al jacuzzi, del jacuzzi, doncs jo què sé, a la piscina al bany turc, del bany turc a la sauna i de la sauna Tere al massatge, eh? Veureu que hi ha molts massatges, heu d'agafar el massatge Body Sensorial Deluxe i demanar que us el faci un senyor que es diu Walter, vale? Pregunteu pel Walter, no accepteu qualsevol altre massatgista que no sigui el Walter i demaneu, evidentment, extra d'oli, vosaltres ja manteneu. Llavors sortireu del Walter amb ganes de festa, Tere, i llavors serà el moment de sortir del balneari per anar on? A ballar. Però no anireu a una discoteca, Tere, perquè a una discoteca us passaria al contrari que al balneari. Us sentiríeu bastant viejas, no coneixeríeu les cançons. Anireu a ballar una mica de country, eh?
Vale.
És el que toca, sí, sí, aquesta edat. Poseu el barret de cowboy a la maleta i els texans que us facin millor culet, perquè us esperen unes bones hores de line dance al ritme de Coyote Dax al club de country de Sant Hilari de Sacalm. Allà hi trobareu molts homes divorciats de la vostra edat, tots absolutament trencats per dins, però que s'han comprat unes motos així tipus Harley, xulíssimes, amb les que les més atrevides potser podeu anar a donar una volta. I a partir d'aquí, Tere, si heu estat previsores i heu robat alguna ampolleta més d'oli del balneari, doncs el que passa a Sant Hilari es queda a Sant Hilari fins l'endemà. Tere, que us llevareu a l'hotel del balneari, fareu un esmorzar d'aquells pantagruèlics que l'has de fer en dos torns perquè mig esmorzar has de pujar a l'habitació un moment per anar de ventre, i després temps lliure fins l'hora de dinar. La que hagi tingut més sort amb el tema del country potser voldrà un massatge craniofacial, i la que no hagi tingut sort, doncs vinga, a tornar a demanar hora amb el Walter.
Escolta, Duel.
Digue'm, Armínia.
Joel.
Aquest, el Walter... Visita domicili?
No, a veure, Armínia, el Walter me l'ha inventat. És una petita llicència que m'he permès.
Bueno,
i ara que hi penso, potser m'ha quedat una mica racista. O sigui que demano
no
d'entrada disculpes.
No passa res, però perquè... escolta,
què?
Com és que en saps tant, tu, de bueno, dones menopàusiques? Bueno, que tens potser una miqueta de...
De què?
De, una mica de fantasia, eh?
Bueno, no vagis per aquí, Armínia, perquè...
Bueno, escolta,
no, ja ho parlarem
típic,
en privat.
És típic, eh? És típic, t'ho dic, perquè, ja. Bueno, escolta, no, sí, si algun dia vols venir...
Però, Armínia,
fem un
calmis.
Casa.
Un bitter casa.
Sí, li poso...
Armínia, el seu Antonio encara és viu, li recordo.
Bueno, però el taco en una habitació és...
Home, a veure...
Jo el bitter casa li l'amaneixo una mica amb ginebra, eh?
Ah, li poses unes gotetes?
Sí, posem la calefacció a tope, eh?
Només hi posa, ginebra?
Bueno, i un tranquimacin, també.
Home, tranquimacin, no.
No, que això, sí. Això ja,
oh,
això ja és drogar-me.
Va fantàstic.
Què ha dit, que es treia la dentadura?
Sí, jo per tu em trec la dentadura.
Bueno,
no ho has provat mai,
no, no, no.
Gràcies,
no ho he provat mai.
La cançó pendent.
Ja parlarem, Armínia.
La cançó pendent.
Sí, de alles kunnen, sí, el tot erranyi. A ballar!
Tu me fas màgia oscura.
Walter.
Ha dit ternura?
Fran Lluís Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Podria ser la banda sonora d'aquesta cita que no ens volem imaginar entre en Joel i l'Armínia, per
doncs
exemple.
Jo me l'estic imaginant.
Sí, aquest reggaeton lent que et fa bellugar malucs endavant i endarrere, al ritme de la Maria Jaume, l'artista mallorquina, que acaba d'estrenar aquesta cançó, és nova d'avui mateix, es diu Màgia Obscura, i de ben segur que ja la presentarà en directe demà passat, aquest divendres, que es trobarà la seva legió de fans a la cara a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Encara queden entrades.
Doncs vinga, Armínia, anem?
Anem,
anem. Anem junts?
Sí. Veuràs de posar una mica de 3 en 1 als pel·lucs.
Notícies de les 12. Gràcies per la confiança. A seguida el